Les dades d'avui són les següents. Primera notícia bona, diríem. S'han vacunat ahir 13.000 persones. Per tant, estem al tocar de les 40.000 persones ja vacunades, primera dosi, a Catalunya d'aquesta vacuna de Pfizer i BioNTech. Una altra notícia, però és que és allò que dius que fuig i baixa... La famosa R, que era tan important fa 15 dies i que ara ens han educat que ja no és tan important, que és important però menys, baixa una centèsima, estem a 1,46. A partir d'aquí baixa també, però són molts positius. Pràcticament són 4.000 més, 3.995, i a partir d'aquí venen els resultats pitjors, direm. El primer és que hi ha 42 morts més les últimes 24 hores, hi ha 49 pacients més ingressats i 12 més a la UCI. I el risc de rebrot puja 29 punts, estem als 615 en aquests moments. La incidència acumulada 15 dies puja, atenció, un 22 punts, estem a 437 amb 12, i la taxa de positius és d'un 10,10. Hola, professor Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Doncs estem empitjorant, però dins del ritme d'empitjorament, doncs no tenim la pitjor evolució possible. És a dir, aquest Nadal i ja aquest cap d'any que l'estem veient ha provocat un empitjorament, cada cop més casos, però la pujada no ha estat tan vertiginosa com va ser pel pont de la Puríssima. Això és la bona notícia amb la que ens hem de quedar, no? És a dir, podia ser molt pitjor.
Val. Li agraeixo que m'ensenyi algun brot verd, però el camp està molt cremat, encara veig un brot verd, efectivament. És a dir, perquè ens entenguem, vindria a ser, des d'un punt de vista gairebé moral, la frase seria que la ciutadania ha estat més conscient aquest Nadal del que ho va estar durant la pont de la Puríssima?
No sé si més conscient o el tipus d'estructura o el tipus de mobilitat que ha fet o com ha funcionat, però clarament els creixements a l'entorn de la Puríssima ens van fer passar de 1.000 casos diaris en mitjana a 2.000 en molt poc temps, i en canvi ara en totes les festes de Nadal, doncs això, hem passat de 2.000 a 2.600, potser 2.700, no ha pujat tan fortament com ho ha fet abans, però continua empitjorant. I com tu has dit, ara el pitjor és que això arribarà als hospitals i arriba a les UCIs. És a dir, ens esperen setmanes molt difícils als hospitals.
Setmanes molt difícils, vols dir, perquè ens entenguem. Avui fa una setmana del cap d'any i fa 15 dies de Nadal. Mm-hmm. Per tant, ja del Nadal, del tot el que és Nadal i Sant Esteve, ja podem veure alguna cosa.
Sí,
ja podem veure alguna cosa.
Nadal ja, sí, exactament.
I el que podem veure és que, efectivament, com era previsible, això ha anat cap a pitjor.
Exacte.
Però ha anat menys a pitjor del que podíem preveure per un moviment tan bèstia com és una data de Nadal o Sant Esteve, per exemple?
Exacte. Si haguéssim tingut un tipus d'activitat, de contactes, de viatges, com els que vam veure amb les dades del pont de la Puríssima, amb tota la complicació que hi havia, podia haver estat molt pitjor, la veritat.
Val.
Podria ser pitjor.
Val.
Però no és bona, eh? És a dir, no s'ha controlat, tal com...
Sí, t'entén perfectament. És a dir, que la situació és molt dolenta, però que no és pèssima, perquè hi ha hagut una gent que segurament s'ha portat molt millor que va passar o estava més conscient, o el que sigui. La situació és molt dolenta. Això tendirà a empitjorar durant quant de temps calcula?
Doncs això continuarà en principi empitjorant les dades durant la darrera setmana, és a dir, abans que entrin les noves mesures ja es puguin veure, que això seria aproximadament la setmana vinent, i aleshores haurem de veure si les noves mesures aconsegueixen, com a mínim, aturar el creixement, que és una fita que seria raonable. És a dir, si mires la bibliografia, donats els creixements que estem veient en aquests moments, és possible que s'aturi, mai és segur, no? Molt més difícil és que es controli i que baixi, sobretot només amb 10 dies de mesures, controlar i baixar de forma forta, no, això, amb les mesures que s'implementaran no creiem que pugui passar. Però un cert control, fins i tot una certa baixada, a partir d'aquí una setmana seria possible, depenent de com vagin les mesures. Si les mesures no acaben de funcionar, doncs... podem continuar amb el mateix empitjorament.
Em pots explicar per què el percentatge de PCRs positives ja és del 10%, que això és molt? No s'estan fent prou testos o què passa exactament?
És possible, evidentment, quan hi ha un augment de casos, és molt més difícil seguir-los a tots, és molt més difícil fer totes les PCRs necessàries. També tenim l'efecte escoles, és a dir, quan les escoles estan obertes tens una plataforma de vigilància epidemiològica molt important en un entorn molt jeràrquic que perds quan les escoles es tanquen. Per tant, tens tots aquests efectes de creixement, de pèrdua d'una plataforma que afecten i que et fan pujar la positivitat.
Ja. Hi ha dos llocs de Catalunya que com acostuma a passar, no? És a dir, que passa, si no passa a Barcelona no passa enlloc, però si no passa a segons quines zones encara més, no? Per exemple, el Ripollès i la Cerdanya. Sí. Dic això perquè el Ripollès i la Cerdanya els hem mantingut com cara a la paret sense que ningú els hagi fotut ni punyetero cas gairebé durant un temps. Per culpa de les dades que donaven de positius i de percentatges, no? Ha millorat la situació del Ripollès i de la Cerdanya, tenint en compte que és un bon exercici veure el que ha passat allà, que s'hi ha hagut un confinament pràcticament total?
Sí, el que va passar és primer que es va aturar el creixement i després va millorar i ara està fent unes fluctuacions molt fortes, és a dir, són poblacions petites, per tant, el comportament individual, és a dir, de 4, 5, 10 persones, té uns efectes molt grans. I el que s'ha vist és que durant 5 dies va millorar molt, ara s'ha tornat a estancar la Cerdanya. El Ripollès s'ha vist un fenomen molt, molt, molt interessant, diguem des del punt de vista epidemiològic, però molt dolent per la gent afectada, que és que ha millorat a Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, però ha pujat a Ribes de Freser molt fort, en pocs dies, de 10 a 40 casos, no alguns brots. Per tant, ara estem en una situació de que deixen de pujar, però la baixada és molt irregular.
Hi ha alguna zona que preocupi especialment ara?
Bueno, en general, sempre preocupen les zones més denses, això sempre, i després hi ha una sèrie de comarques que ja estan al 0,5-0,6%. No em recordo quines són les zones més afectades, però sí que hi ha certa desigualtat en el territori, però realment no tant com la que hem vist d'altres vegades. Realment el Ripollès i la Cerdanya queden realment marcades pel que fa incidència respecte a la resta de Catalunya.
Bueno, la Ribera d'Ebre és la comarca amb la R més alta, està 404, recordem que estem a 1 i poc. Això vol dir que cada positiu...
És un brot enorme en algun moment, sí.
Com?
Sí, sí. Això, quan tens una R tan gran de cop en una zona petita, el que vol dir que has tingut uns grans brots o una sèrie de brots consecutius forts en aquella zona. Ja. És molt típic veure aquestes R de 4 en jocs en zones amb població petita.
Estem veient que el risc de rebrot és a dir, perquè ens entenguem, el risc de rebrot està ja supera els 1.000 punts, no? Hi ha algun motiu per explicar-ho, això?
Bueno, primer hi ha dues coses. L'indicador de les Covid, que està donant el que val a l'RT, és de fa 7 dies, i és molt sensible i reacciona molt a l'alça, sobretot quan veu que uns dies no n'hi ha casos i l'altre dia la gent va al metge i el dia anterior no hi ha anat. Això ho nota molt. Si mires una visió més en perspectiva de tot el que ha passat al Nadal, la RDT probablement ha estat a 1.2, potser ara 1.1, 1.2, sobre el terreny quan combines totes les dades. Per tant, la RDT és més baixa de la que indica de les Covid, probablement,
Val.
Sobre el terreny.
Val. El que passarà dilluns, el que va començar ahir durant 10 dies, ahir la consellera Vergés, aquí al Món Arracú, no descartava que això pogués ampliar-se, diu, veurem, és suficient?
Però nosaltres hem fet l'anàlisi al grup i el que veiem és que si compares amb d'altres països que han fet coses similars i quin és el seu rang de millora, diguem-ne, és possible, és viable que aturi la pujada. No és segur, És a dir, mai podem estar segurs perquè diferents països tenen reaccions molt diferents i, a més, hi ha molta incertesa. Però és possible que es produeixi aquesta aturada. Que hi hagi una baixada molt forta en 10 dies, això no creiem que sigui possible amb aquestes mesures.
Val. Clar, ara ja em pregunto si és perillós que només obrin els comerços més petits ara que hi ha rebaixes, no? És a dir, que podem veure imatges de cues com les que hi ha abans de Nadal.
L'únic problema d'aquests és que no hi ha aglomeracions. És a dir, amb mascareta, en una zona ben ventilada amb poca gent, si no hi ha aglomeracions, com sempre, el problema és que quedem per anar a comprar.
Gimnasos?
Com el fet de comprar.
Gimnasos?
Gimnasos és una mica diferent. L'interior de gimnasos sí que ha estat a la literatura clarament mostrat com una zona on pot haver-hi grans cadenes de contagi. Per tant, si es mantenen oberts, ha d'anar amb moltíssima precaució, perquè és un lloc tancat, amb molt exercici...
No, està tancat, ara s'ha tancat, no crec que ho obrin, per això et dic que...
No, ho dubto, perquè és una de les primeres mesures, és a dir, els jocs interiors tancats amb molta gent, amb molt exercici o amb molta... amb cantant o cridant, són les primeres mesures de salut pública, perquè són les que es veuen que tenen més efecte.
Escoles, el dilluns, hi ha molta gent que diu que... De fet, hi ha hagut alguns epidemiòlegs, alguns metges, que han dit que millor tancar les escoles que per estalviar-nos, com passa a altres llocs europeus, per tancar-nos, perquè hi hagi menys infeccions.
La informació que dona el Centre de Control d'Enfermetats Europeu és molt clar, és a dir, les escoles s'han de tancar quan es fa un confinament total, és a dir, quan es fa un confinament complet a casa, és quan tancar les escoles sembla que dona un impuls, una millora forta respecte a no fer-ho. Ara, diu clarament, tancar les escoles quan mantens l'activitat, bona part de l'activitat econòmica oberta, quan la gent ha d'anar a feina, quan no pots assegurar que realment el jove o l'adolescent que treus de l'escola faci bombolla, té molts pocs efectes i, com bé diu el Centre de Control d'Enfermetats, no té sentit epidemiològic. És a dir, els costos que tens són molt més elevats que les millores que puguis aconseguir.
Hi ha una bona notícia que m'acaba de passar el Juan, bona, vol dir molt bona. Jo cada vegada que veig una notícia d'aquestes me l'alegro molt, tu, que és que la Comissió Europea ha anunciat avui aquest matí que ha arribat un acord per adquirir 300 milions de dosis addicionals de la vacuna que s'està punxant ara aquí, que era la Pfizer-BioNTech, per la qual cosa el que fa és doblar el nombre de dosis ja firmades per vacunar els ciutadans de la Unió Europea. Això és una molt bona notícia.
Molt bona. I esperem, estem ansiosos a veure-ho a les dades d'aquí.
No es veu res encara?
A Catalunya un parell de mesos.
No es veu res encara, eh?
No, encara no. És a dir, això perquè es vegi ha d'afectar, o sigui, ha d'haver-hi una vacunació important a les residències. És a dir, l'efecte es veurà en el moment en què un percentatge important de gent que viu a les residències estigui vacunada. En principi, en aquell moment ho podrem detectar i serem molt feliços quan ho puguem detectar.
Això estem parlant que estarem d'esperar un parell de mesos, dius tu, més o menys?
En principi, aquesta és la idea. Veurem si s'avança una mica, si es retrasa una mica, però aquest és el marge on ens estem situant i on pensem en el grup que ho podrem arribar a detectar.
Diumenge que ve, que no l'altre... Aviam, no. D'aquí 15 dies, de diumenge en 15, hi ha eleccions a la presidència del Barça. Val també... Estem parlant d'aquí 15 dies, eh? Estem parlant d'aquí 15 dies. Estem parlant que és un flux de gent petit en comparació amb el flux de gent que hi haurà un mes més tard, o tres setmanes més tard, amb les eleccions al Parlament de Catalunya. Et puc preguntar per les dues eleccions, com ho veus?
A veure, és molt difícil de dir. És a dir, si una persona va a votar amb mascareta, és com anar pel carrer si no hi ha ningú i no interacciona, només que amb la taula. Per tant, és una activitat de molt poc risc. Ara has de garantir, com molt bé diu el Centre de Control d'Enfermetats, que no hi hagi aglomeracions. És a dir, la clau és que no hi hagi aglomeracions, que estigui ben ventilat i que no s'estigui la gent interactuant durant molt de temps. La logística és sempre la qüestió fonamental i hem de deixar els experts en logística que ho implementin i que discuteixin si és viable o no fer-ho.
Més preguntes. Aviam, hi ha algú a la sala que vulgui fer alguna pregunta a l'Enric Álvarez?
Sí,
sí, jo veig que sí. Ui, va ser moltes veus. Rafa, comença.
Sí, només una pregunta i per aclarir, perquè clar, jo el que he vist que aquestes que s'ha fet aquest Nadal, sobretot en l'àmbit de testejos, que algunes dades apunten que fins i tot algunes comunitats autònomes han baixat un 40% els testejos, no? Clar, jo això ho relaciono amb el que comentava vostè, que doncs que la pujada potser no és tan pronunciada com m'hauria semblat. Potser mirant les dades de positivitat que abans just abans del Nadal estaven al 6% i ara estaven al 12%. La meva pregunta és, aquesta baixada dels testejos de PCRs que s'ha fet aquest Nadal, no podria estar camuflant aquesta pujada que s'esperava molt més pronunciada?
Sí, o sigui, el que ja pots veure la pujada de positivització, pots veure que està seguint més o menys la pujada que seguia i que era esperable amb un creixement sostingut. Si hagués estat com les pujades que hi va haver-hi durant el pont de la Puríssima, la possibilització estaria molt més per sobre de la que tenim en aquests moments, molt més per sobre del 10%. És a dir, de seguida que tens uns creixements d'ART, que es diu, de 1.4, la possibilització et puja 15-20%. Val. Per tant, en principi, és molt possible que s'escapin més casos, és una evidència, de fet, probablement és el més probable, perquè estem amb un 10%, però el creixement, si mires totes les dades, també les d'hospitalitzacions, no ha estat tan explosiu com va ser a la Puríssima. Ara, ha estat molt dolent, eh? Això no treu que ha estat molt dolent.
Una pregunta, perdona, i de seguida et deixo, que és que em van venir preguntes al cap, per exemple. Hi ha alguna explicació perquè Alemanya sembla que estigui pitjor, tanquen d'una manera, per exemple, Portugal farà el toc de queda a partir d'ara a la una del migdia, és a dir, les dades epidemiològiques que vosaltres contrasteu segurament amb altres, amb altres col·legues que estan fent el mateix, impliquen que ells ho estan fent més bèstia perquè realment la seva situació és molt pitjor?
Aquí estan uns números molt clars, és a dir, quan Alemanya va decidir fer un confinament total, això que parlàvem de tancar escoles, no? Tanques escoles perquè fas un confinament total a la població, no? Ho va fer amb incidències semblants a les que tenim ara a Catalunya, quan ho va fer. En canvi, a Anglaterra ha esperat molt més, és a dir, Anglaterra quan ho ha fet ha estat en una situació molt pitjor a la que tenim actualment. Per tant, diferents països prenen mesures similars en punts molt diferents.
Però és que, per exemple, a Gran Bretanya, perdona, m'expliquen una cosa que no sé si és que ja no sé si és veritat o no, però diuen que sí, que és que, per exemple, al Regne Unit la mascareta no és obligatòria al carrer.
No, no, o sigui, les mesures a les escoles eren molt menys importants. És a dir, Anglaterra ha esperat molt a prendre moltes mesures i, de cop, amb molt, un incidència molt gran, ha decidit prendre la definitiva i global i total, que és fer el confinament final. Alemanya, molt abans de que pugés a aquests nivells, va fer el confinament. Ja ha fet el confinament. I ara, evidentment, la situació ha millorat a Alemanya, però considera que encara no ha millorat prou, evidentment, del que ells volien, i per tant les mantenen. És a dir, la gran discussió epidemiològica, evidentment, com tots sabem, i ho he discutit aquí a la tertúlia infinit, és un tancament, un confinament general, és a dir, on realment l'únic que pots fer és sortir a fer esport i poca cosa més, en quin moment epidemiològic s'ha de fer. I clar, hi ha coses epidemiològiques, semblaria que més aviat seria el millor, però hi ha efectes econòmics, socials, com molt bé heu comentat, pot haver-hi fatiga si la poses molt abans, hi ha una gran discussió en aquest aspecte, és que tens tota la raó.
Ja. Hi ha una altra cosa que també em diuen que, està, que pot passar en breu, que és que veiem unes dades a Espanya, concretament, bàsicament, a Madrid, un altre repunt, important a més, sí. Em diuen. Et consta això?
Ens consta per la gent que seguim, sí. I les mesures, perquè ara estan una miqueta aturades les dades que venen del Ministeri, ens consta que les dades d'hospitalització a Madrid, que perquè diu el Saularis, que és el que seguim sempre, no?, del Centre de Victimologia, estan apuntant a una cosa que empitjorarà, sí. És a dir, les més fiables són les hospitals d'allà, són molt bones, i no fan bona pinta.
És que explicàvem precisament que en aquests moments el problema a nivell d'Espanya no és ni Catalunya ni és Aragó, que eren els grans èxits de fa alguns mesos, sinó que en aquests moments la gran preocupació torna a ser una altra vegada a Madrid. En fi, ho veurem en els pròxims dies. 2:15, el Pere Mas, crec que volia preguntar, crec que he entès també la veu de la Glòria Serra.
Sí, jo també.
I l'Ernest, i no sé si en Jordi. Aviam, Pere Mas.
Sí, bon dia, Enric. M'ha cridat l'atenció una cosa que has dit i que no sé si l'havíem sentit abans. Que has parlat de l'escola com a plataforma de vigilància epidemiològica i que anava bé que l'escola estigués oberta, entenc que per detectar millor els casos. Aleshores, la pregunta seria, en aquest debat que hi ha, i fins i tot el manifest de diferents viròlegs, estadístics i demés, dient que demanen un tancament de les escoles, no només si et pronuncies, vaja, és que tinc la impressió que et pronuncies a favor que es mantinguin obertes per això que has explicat. M'agradaria que ho ampliessis una mica, perquè entra molt en contradicció amb aquesta sensació que l'escola és un gran fallon a l'hora de disseminar el virus.
A veure, o sigui, jo el que vull dir és que hi ha una discussió molt clara de quan s'han de tancar l'escola en el sentit de quan s'ha de fer un confinament. És a dir, ningú en aquests moments, o la majoria de gent que llegim els informes o els informes del Centre de Control d'Enfermetats i d'altres centres, et diuen, quan fas un confinament general a la població, porta els nens a casa, és a dir, tanca l'escola. És una bona mesura. En canvi, quan no ho fas, et diuen, no ho facis. És a dir, i per què? Perquè els efectes són petits. Això és el que diu el Centre de Control d'Enfermetats, eh? És a dir, no, hi ha un informe molt llarg, que de fet avui he tornat a posar a Twitter per tornar-lo a rellegir, no? I el que diu és, hi ha contagis a secundària, compte, perquè secundària és un entorn on pot haver-hi contagis, i per tant és bo que si es fa un confinament total es vagi cap a casa, però quan els pares, la família es pot moure, ha d'anar a la feina, les coses estan obertes, per tant el noi que no va a l'escola després pot quedar amb els seus companys igualment, els efectes són tan petits que no val la pena fer-ho. Això és el que indica el Centre de Control d'Enfermetats. I en particular, en moltes zones el que passa és que l'escola és un lloc on es fa vigilància epidemiològica. És a dir, coneixes els nens, saps perfectament qui està amb qui, i per tant és molt més fàcil fer PCRs de forma massiva. No? Per tant, si ho treus, has de trobar-hi una substitució. És a dir, ja has de trobar alguna altra manera, un altre entorn on poder fer aquesta vigilància. I això ho veiem, eh? Sistemàticament, quan arriben les vacances, el número de PCRs que es fa en els nens cau.
Glòria. Ui.
Jo hi ha dues coses que escapen al... Hola, em sentiu?
Sí, 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 però sí, sí, que vas amb un delay. Espera, perquè si no contestarà amb un delay molt ràpid i serà un drama. El podem tornar a trucar, és que jo porto un delay molt llarg. Jordi, vols preguntar tu?
Sí.
Endavant.
Sí, una pregunta. Sí. Et volia preguntar, des de la teva opinió, és una hipòtesi, si hagués optat per espaiar, evidentment, no podem decidir coses amb efectes retroactius, però si es hagués decidit espaiar durant aquest any un parell de confinaments totals ben situats de 15 dies i després poder estar uns mesos amb més normalitat, tu creus que hauria estat una bona mesura? Perquè hem de prendre d'això per si aquest any es complica i pel futur. És a dir, de tant en quant fer un bon confinament... I ja sé que després remuntaria, però faríem caure bastant durant un temps tot això, no?
Doncs aquesta és una mesura que s'ha proposat, que en principi, com d'altres mesures, sembla que podria funcionar, però després no hi ha cap país que ho hagi fet i que puguem dir i contrastar què és el que ha passat. Però realment és una mesura que ens agradaria molt bé estudiar i veure com funcionaria, però no s'ha aplicat. Com d'altres mesures que en principi semblarien que tindrien sentit i que després els països no implementen.
Glòria, ara sí.
És una grandíssima proposta que s'ha fet, sí, sí. I podria funcionar.
Glòria.
Hi ha dos fenòmens que em preocupen. Un és el sentiment aquest d'invencibilitat que començarà a tenir la gent amb el tema de la vacunació. Em preocupa molt el fenomen aquell de jo ja estic immunitzat, ja vaig per la segona dosi, em trec la mascareta, etc. Voldria que em fes senzillament donés quatre dades de un cop s'han rebut les dues dosis, quant temps triga un a estar immunitzat o no, i la segona... que també m'ha resultat interessant, que és un fenomen relativament nou, és la vacuna no és obligatòria, com bé sabem, però sí que s'està començant a obrir el debat de que sigui les empreses les que la facin si ho volen, és a dir, que sigui l'empresari que digui, escolta'm, aquí no entra ningú a treballar que no estigui immunitzat. M'agradaria que em fes la primera des del punt de vista mèdic, estrictament, però la segona sí, des del punt de vista mèdic, com ho veurien aquest tipus de mesures, si creuen que ajuda no, o és contraproduent.
A veure, sobre la primera, no som especialistes en el grup en vacunes, però coneixem, en principi, depèn de la vacuna i la que està en aquests moments distribuint-se, fa el màxim, comença a tenir el màxim d'efecte una setmana després de la segona dosi, això hauria de ser un mes després de la primera dosi, i té en principi uns efectes molt grans en la protecció en el sentit de no desenvolupar una malaltia amb molts símptomes i reduir molt fortament la probabilitat de morir, amb uns percentatges de protecció molt, molt elevats. Diferents vacunes tenen diferents tempos, perquè tenen el que s'anomena diferents plataformes d'entrega, i en funció de la plataforma d'entrega i de la reacció immune, i de per on va, per on intenta actuar i com intenta actuar, les respostes són diferents. Per tant, cada vacuna és diferent. I respecte a l'altra pregunta sobre si s'ha de fer obligatori o no, és que no m'he estudiat el tema i no ho sé. I
això,
crec que
no, seria contraproduent. No si s'ha de fer, que això, diguéssim, no és vostè l'expert, sí, però sí. Si vostè, des del punt de vista mèdic, creu que per tota aquella gent que és més resistent, això faria que encara ho fos més, no? Que digués, ui, m'ho fan obligatori, alguna cosa malament. Si creu que podria ser fins i tot contraproduent.
No ens hem mirat la bibliografia al respecte. Segur que ens l'hem de mirar, la sociologia, i intentem buscar sempre, sobretot sembla que la sociologia és molt important en molts aspectes, però aquesta no ens l'has mirat. No.
De fet, això és una informació que avui publica l'Espanyol, que diu que hi hauria la possibilitat de que s'aprovés que les empreses poguessin cribrar, mai millor dit, els treballadors que no volguessin vacunar-se. Clar, això no és el mateix amb una ràdio, perquè ens entenguem, que amb una residència de gent gran. O no és el mateix amb un comerç de gran que amb un comerç petit. En fi, o sigui, és un molt bon debat que ara, si ens sembla la Glòria, després el parlarem. I una última pregunta a l'Ernest Folch. Tinc aquí Ernest.
Sí, endavant. No, un matís i una pregunta sobre les escoles. Sobre les escoles, només el matís que s'ha parat abans dels PCRs, ho conec de prop per alguns casos, els PCRs de les escoles no funcionen. És a dir, fins i tot amb grups on hi ha hagut positius, el seguiment d'aquests PCRs a vegades ha tardat 10-15 dies. Si és que s'han fet, es va dir que es farien PCRs als professors, res, no s'està fent PCRs als professors, almenys d'una manera generalitzada. No, només ho vull dir perquè s'ha de matisar el fet de dir no, és que és un lloc on hi ha control. No, diguem-ho clar, el control va molt per sota del que es va dir, en alguns casos és insuficient o inexistent. I la pregunta va sobre les bombolles a les escoles, perquè veig que l'administració està parlant alegrement de les bombolles a les escoles, i la meva pregunta va per aquí, perquè quin sentit té parlar de bombolles quan les bombolles s'han petat aquest Nadal? És a dir, venen nens que ja han estat en entorns molt més amplis, tant familiars com d'amistat, com del que és. Són nens que han anat a esquiar o han anat amb els familiars o el que sigui. Llavors, home, entenc
que se li ha parat la màquina, però el recuperarem. Enric Álvarez, vols dir alguna cosa?
Primer, a les escoles el que es veu és una caiguda de les PCRs que es fan en la població infantil. Això no vol dir que es facin totes les que s'haurien de fer o que no es pogués fer molt més del que es fa. En cap cas he intentat dir això, volia aclarir simplement el que es nota, la dada, és que el nombre de PCRs que es fan a les poblacions infantils decau quan hi ha les escoles obertes. Això és el que...
D'acord. I la segona història que volies comentar, Ernest...
Sí, és respecte a les bombolles, si té sentit sí. Parlar de bombolles entenent que les bombolles s'han trencat durant el Nadal, és a dir, que els nens han estat en convivència amb altres grups, tant de nens com de familiars, etc. I per tant, entenc que partim de zero aquesta vegada una altra vegada i que no té sentit parlar de bombolles, és a dir, que les bombolles s'han de crear de zero.
Efectivament, les bombolles, tota la raó, les bombolles s'han de tornar a crear. És a dir, precisament quan tanques l'escola, el que fas és que els nens es socialitzin molt més en família, molt més amb les trobades, molt més amb les persones de risc, de 50, 60 anys, i ara s'ha de tornar a zero. És a dir, ara els nens han de tornar a fer bombolla, seria molt bo que abans d'anar a l'escola fossin bombolles i després, un altre cop, començar, efectivament.
Puc fer una pregunta sobre això, la bombolla?
Digues.
Que ens expliqui l'Enric el concepte del grup bombolla. Ho dic perquè hem passat les vacances de Nadal barallant-me amb gent per aquest tema, perquè jo entenc que la bombolla són el pare, la mare, el nen i la nena, essencialment, o la classe, però aquí la gent que queda cada tarda pel cafè, el cafè, ja es consideren bombolla, i són sis tios que estan cada tarda fent el cafè. Llavors m'agradaria que l'excusa... No, som els de sempre, som un grup bombolla, que ens ho aclarís.
A veure, en principi un grup bombolla està ben format quan un subgrup de gent, 4, 5, 7, 8 persones... es troben només entre ells i amb ningú més. És a dir, si tu tens un familiar o dos familiars i tres amics i sou sis vivint a dues cases i només us veieu vosaltres sis, és una bombolla.
Per tant, els del cafè de la tarda no
són
bombolla.
Algú surts, no, exacte. Si tu, qualsevol d'aquesta persona després va a la feina i està... quatre hores amb unes altres dues persones i després va a un altre lloc i està compartint o anant a fer un cafè amb un altre grup de set persones, no, això no és una bombolla general, És a dir, aquí hi ha una persona que no està sortint de diverses bombolles. Per tant, és sempre un grup tancat que es troba només amb si mateix i que no fa sortides, ni festes, ni trobades, ni anar a sopar amb ningú més.
Val. Per cert, no sé si has vist les imatges del camp de futbol d'Illa Clar, Bueno, bueno, un estadi amb graderies plenes de gent amb mascareta, però cridant sense cap mena de distància de seguretat. Ostres, aquí mira que tenim problemes amb anar als teatres, de no ens deixen anar als gimnasos. Sí. Ostres, i en canvi resulta que en un camp de futbol col·loquem allà un grup de gent, és cert, a l'aire lliure, amb mascareta, però tots apilotonats.
A veure, sempre ho vull recordar. Si estàs, ho recordem, si estàs molt a prop d'una persona, especialment si no portes mascareta, però si estàs molt, molt a prop d'una persona, la ventilació no ajuda. És a dir, la ventilació ajuda a evitar contagis a llarga distància. Si hi ha una aglomeració que estàs a 20 centímetres d'una altra persona, no et pots declarar que estàs segur perquè estàs a l'aire lliure. I les... i els casos de propagacions de grans cadenes en jocs a l'aire lliure, perquè la gent està molt a prop, en tenim a la literatura i moltes. És a dir, les festes a la platja són un clàssic a la literatura de grans cadenes de contagi.
Molt bé. Una vegada més, Enric, de quan haurem d'estar pendents ara, més o menys? Quan calcules?
No, ara és molt important veure com funcionen les mesures, que si comencen avui no, s'haurien de començar ahir. A veure... Ah, exacte, perdona, van començar ahir, tota la raó,
sí.
Ja, no sé qui t'hi ha vist, van començar ahir, per tant, dijous, divendres, hauríem de veure, com a mínim, si hi ha indicis de que el creixement s'atura o no.
Com ha canviat tot, perquè abans les dades es veien a 15 dies vistes, i ara ja és una setmana vista, ja.
De fet, tenim indicis ja a 5 dies vista, és a dir, el que passa és que no o sigui, d'aquí a dimarts, per exemple... es podria ja començar a dir alguna cosa. Però ara ja a 7 dies ja tens una imatge bastant...
Per tant, ara ja, perquè ens entenguem, ho tinguem clar, avui ja saps perfectament si ens hem portat bé el Nadal o no, el dia de Nadal, i això ho sap perfectament, i el dia de Cap d'Any també.
Molt bé, sap molt bé. Pot haver alguna cosa que encara ens escapi, que ens trobem una sorpresa en els propers dies, pot ser, però passa poc. És a dir, això els tècnics de salut ho han mirat moltíssim, i passa molt poc, de fet encara no ens ha passat. Sempre que tens una visió de fa 5-6 dies, després es confirma al cap de dos dies més tard, no? Per tant, esperem que no hi hagi cap sorpresa com sempre i que la imatge que hem tingut del cap d'any sigui la correcta. És a dir, pujada, empitjora, però no de forma tan greu com ho va fer el Pont de la Puríssima.
Que és segurament el pitjor moment que vam patir d'aquesta onada, amb la qual cosa interpretem que encara no arriba la tercera, que diuen que ha d'arribar, però que no arriba o que ja hi som. Tampoc ho sabem
exactament. Bueno, estrictament la definició és quan creixes durant molt de temps per sobre amb una R per sobre de U, i per tant ja portem molt de temps amb diferents creixements, per tant estem formalment en una tercera onada.
D'acord.
Ara, com ha pujat més lenta que la segona, estem encara molt lluny, bueno, no tan lluny, però estem encara lluny dels nivells d'incidència amb què va arribar la segona onada i encara lluny dels nivells, per exemple, que tenen a Anglaterra.
Perfecte. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més, Enric Álvarez, aquí al Món RQ, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Una abraçada molt forta i enormes gràcies.
Igualment.